Al gobierno de las Islas Baleares ya empieza a atacar la saturación en algunos puntos de las islas, en Formentera, declarada en riesgo de sostenibilidad ambiental. El Ejecutivo ya está tramitando por la vía de urgencia una ley inédita en todo el Estado español que propone restringir la circulación de vehículos por la isla en temporada alta. Todavía no hay cifras para cuantificar esas restricciones. La ley está ahora en fase ahora mismo de preparación y de participación pública, pero el Ejecutivo de Baleares asume que Formentera ha excedido en mucho su capacidad de carga, tanto en su único puerto como en su modesta red viaria de solo 33 kilómetros. Ante este panorama y también la sensibilidad que ahora mismo existe en la población, esta semana también hemos conocido que en 2025 todos los vehículos diésel no podrán ya circular, es decir, no entrarán más de los que hay en nuestra comunidad. Habrá una restricción. Este tipo de medidas de números clausus, ¿a qué obedece? Ya hemos alcanzado el límite. Tomeu Amengual, ¿qué tal? Bienvenido, bon dia, Tomeu.
Hola, molt bon dia a tots.
Tomeu es máster en turismo de sostenibilidad y ha querido conveniente fijar su proyecto de fin de grado de turismo en la Universidad de las Illes Balears para aportar una solución, sobre todo aquí en Mallorca, a este tema de los vehículos de alquiler. Por si resulta también interesante el contarlo en la radio, hoy hemos invitado a Tomeu para que nos adelante un poco este ideario, ¿no? Esta fórmula que él quiere aportar como proyecto de fin de grado de turismo. Tomeu, ¿a qué obedece ahora mismo, como persona que percibe también esta sensibilidad, esta preocupación que existe por todas las partes, ya la administración, los ciudadanos, los conductores, por poner freno a tanto problema de desborde de conducción?
És absolutament normal. Primer de tot, gràcies per convidar-me. I respon exclusivament a un tema que tots vivim diàriament quan ens passejam, conduïm per les carreteres de Silla. La activitat, la intensitat de tràfic entre l'hivern, com a temporada baixa, i l'estiu creix de forma exponencial. I, de fet, els números canten, perquè jo m'he anat a les xifres oficials que fan referència a la carretera Palma-Manacor, precisament, que és un, com sabeu, és aquella carretera que pagam tots en su peatge a l'ombra, i la carretera CMA-15 de Palma-Manacor, les seves xifres varien entre gener i març d'uns 65 milions de moviments fins, això és el mínim, l'any 2011, fins a l'any 2016, que és el darrer any que tenia a disposició quan vaig fer l'estudi, el gener-març són 74 milions de moviments, però els mesos de juliol a setembre són 100 milions, en la qual això és de vehicles. Si mos fixam exclusivament...
Espérate que un sí. Poco razonemos... Para que vean ustedes la gravedad del problema que se nos viene encima. Es decir, desde el mes de junio hasta septiembre...
Julio a septiembre,
sí. Estamos hablando de solo tres meses,
sí.
100 millones de movimientos...
En total.
Solamente por esta arteria.
No más CMA-15.
CMA-15, que es Palma-Manacor.
Exacto.
En ambos sentidos, entiendo, ¿no?
Es clar, sí. Y, de fet, el que pasa es que, anant al detall... el moviment, l'increment més gros es dona precisament en els vehicles lleugers. Aquí hi ha una diferenciació feta entre els lleugers i pesants. No oblidem que, evidentment, tota aquesta flota d'autocars que tenim a disposició en els garaixos de totes les companyies de transport aturats en hivern tenen una activitat enorme durant la campanya d'estiu. Però encara s'incrementa més el nombre de vehicles lleugers. No només són els cotxes de lloguer, evidentment. També tots els treballadors del sector turístic que s'han de desplaçar, evidentment, ajuden que això incrementi. Però el percentatge rau més o manco amb un 25% de mínim de increment, any rere any.
La percepción de los que contamos la actualidad a diario nos lleva a que en los últimos 10 años parece como que se ha abierto un poco el grifo, se siota, de tanto la conducción, los vehículos de alquiler, como de todo lo referido al turismo, ¿no? Estamos hablando también de las viviendas de alquiler vacacional. ¿Es una apuesta valiente lo que, por ejemplo, se propone para Formentera, Tomeu, desde tu punto de vista?
Jo no he vist la proposta de Formentera, però sí que tinc clar quines conec bé Formentera, quina és la xarxa viària de Formentera, i evidentment és molt sensible a qualsevol sensació d'agobiament que se pugui sentir. Està clar que el nombre de vehicles ajuda. Jo diria que Eivissa, si no hi ha arribat, està al caure, també en aquest punt de saturació. Però jo no he basat el meu estudi en sa limitació dels vehicles per part de prohibicions, sinó en sa limitació dels vehicles introduint una eina en el mercat per solucionar allò que en economia se diuen fallades de mercat. Les fallades de mercat és allà on el mercat per si sol no funciona i, evidentment, s'ha d'introduir per part dels gestors públics qualque eina per solventar, solucionar, minvar les parts negatives que el mercat no és capaç de fer per si mateix.
¿Cuál sería esa herramienta, entonces, desde este análisis, desde este formato que tú has presentado, este proyecto de fin de grado?
Bé, seria una taxa diària per cotxe de vehicle sense conductor, no cotxe, moto, el que sigui, tot el que no fos de tracció animal. Tot el que fos de tracció a motor, ja sigui elèctric, de benzina, dièsel, el que sigui, mentre puguin funcionar el dièsel, tot estaria sotmès a una taxa que se dedicaria íntegrament, precisament, a solucionar el que ha estat la meva corolla els darrers 20 anys, probablement, que és millorar la percepció de l'activitat turística per part dels residents. Com? Minvant les repercussions negatives que els residents poden sentir com a un atac en els seus propis drets a gaudir d'aquella illa a la qual exerceixen d'anfitrions.
Estaríamos hablando, Tomeu, de una autotasa, entonces.
Seria una taxa per als vehicles de lloguer, sí. I jo aquí, és a dir, faig una proposta que estarà a disposició perquè l'estudin els mitjans públics, etc. Faig una proposta dividida en dos nivells. La primera és la taxa per pal·liar tot això, i aquesta taxa tindria unes destinacions molt concretes. Concretament, te puc llegir les destinacions perquè són molt breus.
¿Cuánto te ha traído este trabajo? ¿Cuántos meses o años?
No massa, no te creguis, perquè, sí, la concepció, evidentment, és al llarg d'anys. La concepció és al llarg d'anys. Com tu saps, jo sempre estic en modo aprenent, i sempre estic estudiant, i sempre estic fent més coses, i sempre procur millorar els meus coneixements acadèmics entorn en allò que ha estat la meva feina des de fa més de 35 anys, que és el turisme. I bé, el projecte plasmar-lo en paper no m'ha duit molt de temps, però el concepte del projecte és evident que probablement és de tota una vida. De tota una vida d'aprendre, de tocar les mans diàriament en la meva feina de guia turístic, quan vaig per totes les zones de Mallorca, en fi, i veure, tocar, sentir en els nostres conciutadans quines són les seves queixes i veure quines són les reaccions negatives que poden tenir els ciutadans envers en el fenomen turístic, de vegades excessives, de vegades no massa raonades, y otras vegades en todos los rounds del mundo.
Basta ver, por ejemplo, movimientos vecinales en ciudad, en Palma, por ejemplo, de que Palma o la ciudad es per qui l'habita, que, bueno, pues pone el grito en el cielo, y muchos también lo ponemos cuando vemos que las calles de ciudad están sobresaturadas, ¿no? Estos ríos de gente que van y vienen, que uno para llevar a hacer una gestión al ayuntamiento se tira toda la mañana, cuando antes se hacía en dos minutos, ¿no? Lo mismo ocurre cuando cogemos nuestro vehículo. ¿Cómo se puede tardar prácticamente el mismo tiempo que tarda un avión de Palma a Düsseldorf para hacer Sabileta a esa plaza Joan Carles I?
Sí. I aquí és allà on entren els dos nivells. Per una banda hi ha la taxa i per l'altra banda hi ha, això evidentment sempre són decisions polítiques.
I ja no te cuento el dia que llueve.
Ja. Sí. Sí, perquè, com tothom sap, el dia que plou no hi ha cap cotxe de lloguer lliure a la illa. I això incrementa la pressió damunt la xarxa viària. El segon nivell és precisament el de la restricció d'accés dels vehicles de lloguer en el casc urbà de Palma, utilitzant pàrquings alternatius i utilitzant la xarxa de transport públic. Precisament en aquest estudi també està especificat on són els llocs adequats per posar aquests pàrquings públics, que aquests pàrquings públics han d'anar coberts i han de tenir instal·lacions fotovoltaiques per donar servei també en els llocs de càrrega de vehicles elèctrics, que si no, ara no, encara no tenim un nombre important, cada vegada seran més importants. I també té pues, una part de reinversió en el que són els béns d'interès cultural i la posada en valor d'aquests béns d'interès cultural a tot el llarg i ample de l'illa de Mallorca. En aquest cas ja dic és de l'illa de Mallorca, però també he posat exemples damunt la illa d'Eivissa. Formentera és un altre tema. Formentera s'hi ha de fer feina des d'una altra perspectiva.
Tomeu, i este... ¿Esta autotasa se pagaría en el en la, bueno, en este caso,
no, no,
en la oficina de Rentacar?
Sí, evidentemente, evidentemente. Y además es muy fácil de controlar.
Pero que, en este caso la empresa de Rentacar que explota esos vehículos contribuya o fiscalice en nuestra comunidad. Lo que no se puede entender es que el 92% de estas empresas sean extranjeras o coticen en un pueblecito de la Sierra de Madrid.
Aquí ens topam, Carlos, i en tota... I en... Sí, mos és injust. Sí, mos és injust, però topam en la legislació europea. I ho hem de tenir clar. En la legislació europea hem topat. Però sí que podem incidir damunt tots els vehicles de lloguer que són introduïts a la nostra illa. Hi ha dos nivells d'intervenció per part del Consell de Mallorca. El control de tots aquells vehicles de lloguer o no lloguer que són introduïts a la illa de Mallorca. I després també hi ha el control de si els vehicles poden accedir o no poden accedir a l'interior del casc urbà de Palma. Són dues línies d'actuació i totes dues són... en definitiva fàcilment controlables perquè som un destí madur i hem d'aprofitar aquesta circumstància perquè sent un destí madur el que tenim són moltes de coses a part d'una xarxa viària que probablement hem de millorar per els propis ciutadans. Tenim també el que és una gran xarxa de comunicació per internet i això en les noves tecnologies podem controlar les matrícules dels cotxes de lloguer diàriament a tota la illa de Mallorca i també en el perímetre urbà de Palma. I allò que estigui restringit està restringit i les mateixes càmeres amb un programa informàtic, les mateixes càmeres són les que immediatament podrien posar les sancions i també les mateixes càmeres són, serien les que identificarien qualsevol vehicle de lloguer que circulés per la nostra carretera en un dia concret. Això què faria? Això faria senzillament que totes les empreses de lloguer poguessin, haguessin de jugar net en les administracions i en sus ciutadans.
Está claro que las restricciones van a ir creciendo. Ya el año pasado se restringió parte de acceso a Sacalobra. Ahora estamos viendo ya el anuncio de que Formentera piensa restringir a partir de 2019 el número de vehículos en temporada alta. Desde los estudiantes de turismo ya presentáis vuestras tesis de fin de curso basándoos en esta preocupación, quizá porque empieza a crearse un cierto rechazo a este colapso, a esta sobresaturación. No se entiende que en Mallorca tengamos 70.000 vehículos más para alquilar, ¿no?
Bé, de fet, no sabem quants de vehicles hi ha. No sabem, no ho sabem.
A mí, el responsable de la asociación de Rentacars, en su momento, me dijo 72.000.
Sí, però no ho sabem. Quan ho controlem, ho sabrem exactament. Però avui no ho sabem. Que mos poden dir el que vulguin. També... des de distints fronts empresarials mos traspassen les informacions que ells volen, evidentment, donar. Des de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, i molt ben fet, no és criticable, traspassen única i exclusivament les dades que corresponen als seus associats de la forma que ells troben i bé que fan. Però no tothom està afiliat a la Federació Hotelera. No tothom és un gran hoteler, tampoc. Hi ha tota una xarxa d'establiments que no pertanyen a la Federació Hotelera. No sabem quants de vehicles de lloguer tenim a les nostres illes. De fet, aquí no he comentat el tema de la taxa, però la taxa, en criteris de sostenibilitat, seria d'un euro per plaça de cada vehicle, en la qual les motos tindrien un màxim de 2 euros, els vehicles normals serien un màxim de 5 euros...
Diaris.
Diaris, clar, diaris, clar. I després les furgonetes, en funció del seu número de places, 7 o 9. He fet unes estimacions molt, molt...
¿Existe referència en el mundo en cuanto a este tipo de impuesto o de tasa?
Jo no he cercat referències.
Jo no recordo, no?
Jo no he cercat referències. Jo crec que en aquestes illes, que per cert, estem, en aquestes illes tenim la gran sort d'estar plens de campions esportius i campions morals. Jo crec que és ben hora de que nosaltres, com a illes, comencem a ser la punta de llança en el sector turístic, tal com ho vàrem ser en determinat moment, seguint l'estela del model de les illes Hawaii en els Estats Units. També patim avui en dia les conseqüències de l'activitat turística i també els seus beneficis, no ho oblidem. Aquí, en Carles Manera va fer un gran estudi que no he pogut veure en profunditat, però segur és l'índex d'activitat econòmica, i hem de tenir clar i hem de saber que el turisme, mentre no tinguem una alternativa raonable i fiable per als residents d'aquestes illes, és una gran ajuda per l'índex d'activitat econòmica. En el moment en el qual tinguem una alternativa, ja veurem per on tiren els residents.
Estamos hablando con Tomeu Amengual, màster en turisme sostenible. Tomeu, ¿qué números te salen? Si son 100 millones de movimientos en la MA15... Palma, Monaco, Monaco, sí. Palma, en ambos sentidos, solamente de julio, agosto y septiembre. Claro, si estamos hablando de que un vehículo de 5 plazas tendría que pagar diariamente
5 euros.
5 euros.
Sí. Jo he posat, sent molt conservador, estrany en jo, però he estat molt conservador, he posat que per 100 dies d'ocupació d'un vehicle, amb 20.000 vehicles serien 10 milions d'euros, i fins a 60.000 vehicles, que serien 30 milions d'euros. I ja dic que he estat molt conservador. 100 dies i vehicles de 5 places, que és el 95% de la flota que hi ha per llogar aquí a les nostres illes. En so mínim, amb aquest 10 milions d'euros, dona per fer totes aquelles destinacions de la taxa que t'he comentat, que són unes destinacions com adequar pàrquings al costat dels bics rellevants, entrada gratuïta als parcs naturals i els serveis dins els mateixos de pagament, increment de xarxa de llocs de càrrega de vehicles elèctrics, establiment de pàrquing públic dissuasoris amb connexions de transport públic. De fet, ja en aquesta proposta ja hi ha distints llocs que serien, per exemple, han dividit la illa en 4 zones d'influència. La zona nord tindria el seu pàrquing dissuasori en Escaulls, allà en el costat del Festival Parc, per en Sotren, directament al costat de l'estació del tren, en Sotren directament connectant amb Palma. En les dues vies, carretera Vella de Sineu i la carretera de Manacor, just abans de l'arribada allà a Sant Ferriol, tenen llocs que connecten d'una banda a l'altra, que és terreny absolutament rústic, que podrien ser també una alternativa, i ja tenim allà precisament també una gran xarxa de transport públic terrestre, bussos, que passen per connectar amb Palma i a una distància molt raonable. Després tenim al costat la sortida de l'autopista de l'aeroport, entre es Molinar i es Coll d'en Rabassa. Tenim allà també un lloc terriblement adequat per la xarxa de transport públic i pel futur trambús que passaria per allà. I després tenim la joia de la corona, però podria ser tapar la gravera. Tota la zona oest tindria un pàrquing públic precisament adequat en aquella ferida que tenim absoluta en es skyline de la nostra tramuntana darrere pal.
Tu lo has dicho, que se ve desde cualquier rincón.
Qualsevol lloc del
Ja estan pensant los alumnos del grado de turismo de les Illes Balears en este projecte de fi de grau. Ideas para solventar esta sobresaturación del tráfico que vive nuestra comunidad. Esta es la idea que expone Tomeu Amengual, máster en turismo sostenible, para intentar llegar a un equilibrio entre los vehículos residentes de nuestros ciudadanos y los que alquilan, que vienen pues a pasar unos días, con esta tasa que sería de
un euro por plaza
de cada uno de los turismos. En este caso, 2 para una moto i 5 o 6, dependiendo de la cantidad de plazas, para los turismos.
Exacte. Independentment de que vagin ocupades o no, senzillament és un terme de sostenibilitat. Si són eficients, només serà 1 euro per persona. Si no són eficients, serà un poc més.
Tomeu, vamos a ver cómo reciben desde la universidad este proyecto de fin de curso. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un plaer.
Y también puede ser una herramienta para que los políticos la tengan por lo menos en consideración y que la estudien.
Que l'estudiïn, després ja faran el que trobin.
Gràcies, Tomeu.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10 de la mañana, 26 minutos.